Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 8 de març del 2025, el Dia Internacional de la Dona. Amb els vents que bufen des de la dreta, la celebració del 8M pren més importància que mai. Seguim vivint en una societat en la que les dones encara són discriminades en molts sectors, on la violència masclista és una xacra que no s'acaba i que, a més, cada vegada hi ha més gent, sobretot homes, que la posen en dubte. Així mateix, encara tenim força interioritzat com a societat que hi ha feines per homes i feines per dones, i que totes les tasques de la llar les han de fer elles. Cal seguir treballant molt i fent pedagogia per tal d'aconseguir la igualtat total entre homes i dones i confrontar els discursos antifeministes i que neguen la violència de gènere. Així doncs, en l'informatiu d'avui, entrevistarem a tres de les protagonistes del vídeo que han presentat aquesta setmana la pagesia jove del Priorat. Són tres noies joves que es dediquen a una feina que en principi no associaríem al gènere femení. Són pastores. De la mateixa manera, repassarem alguns dels actes que s'han celebrat a la comarca per commemorar el 8M. Per altra banda, avui us explicarem que Renfe ha eliminat totes les parades dels trens de l'estació dels Guiamets. I en l'apartat cultural ens farem ressò de la Diada de la Truita amb Suc d'Ulldemolins, que se celebra aquest cap de setmana, i us explicarem quins són els principals noms que actuaran a la 5a edició de la Garbinada Pop de Falset. També repassarem les activitats previstes per la Biblioteca Salvador Estremifà durant aquest mes de març. Com sempre, acabarem amb l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La pagesia jove del Priorat va presentar aquest dilluns un segon vídeo que es podria dir que és la segona part del vídeo dels aplaudiments, que recordaran se va fer viral ara fa un any. Doncs bé, ara arriba aquesta segona entrega que vol reflexionar i visibilitzar que, malgrat els copets a l'esquena que van rebre després de la publicació del vídeo, la situació per als joves pagesos i ramaders de la comarca no ha millorat, al contrari. A vegades és pitjor. És per això que avui tenim als estudis de Ràdio Falset a tres de les protagonistes del vídeo. Elles són la Marina Garzón, pastora, i la Marina i l'Helena Orós, de la formatgeria Linens de Bellmunt del Priorat. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, ara fa una mica més d'un any us vau fer famosos i famoses gràcies al vídeo dels aplaudiments. Ara torneu a la càrrega amb el vídeo dels m'agrada, dels likes. Per què?
Bueno, al final ens hem estat trobant durant aquest temps i el que hem aclarit és que no s'havia resolt pues, gairebé res. I llavors pues, és una miqueta agafar el recull, no?, de totes aquestes peticions que havíem fet i que no s'han executat al final i tornar-ho a dir pues, irònicament, no?, amb una miqueta de gràcia.
És una constant, de fet, al vídeo, no?, lo fet aquest que en aquell moment tothom us volia donar suport. De fet, us vau reunir amb polítics i administracions i tothom us ficava un like a les xarxes socials. És molt fàcil ficar un like, tot s'ha de dir. Però un any després, és el que dieu, no? La situació és la mateixa o fins i tot pitjor.
Sí, sí, bueno, al final és més aviat de cara a les administracions, no? Perquè el canvi no és tan comprar de proximitat, que sí que evidentment és una ajuda, però les coses són, doncs, per exemple, la tramitació, les dificultats, el tindreu de fer online, els espais que hi ha entre, com si diguéssim, demà, o sigui, amb la petició dels ajuts o de les, jo què sé, quan demanes un tràmit i la resolució, vull dir, a vegades poden passar 6 mesos, poden passar un any i tots aquests tempos doncs, te van sumant.
Entre d'altres temes, el vídeo parla del tema estrella, no?, que estem últimament aquí a la ràdio, parlem cada setmana quasi bé, que és la qüestió de la sequera i els estralls que està causant no només en els pagesos joves sinó en la pagesia en general. Però hi ha un tema que plantegeu que em sembla molt interessant, no?, que és el fet de que, clar, molts dels joves pagesos que han començat i que han rebut l'ajuda de joves agricultors, no?, han de presentar uns resultats, tenen unes obligacions poder adquirir, obtindre aquestes ajudes i en cas de no poder-les presentar per culpa de la sequera, doncs això pot fer que caiguin de tornar tota l'ajuda. I és una qüestió que plantegeu al vídeo i que em sembla molt interessant perquè potser no ens ho havíem plantejat la gent que ho veiem des de fora, però clar, és un doble problema.
Bueno, sí, està clar. L'aigua la necessitem tots i a més no és una cosa que ens puguem donar temps, precisament, perquè aquesta comarca és una de les comarques que més ha patit en quant tot aquest tema de la sequera, molt poca pluja, pantans buits, rius secs, bueno... Som una comarca que depenem molt de lo que és l'agricultura i l'agricultura necessita aigua i els, bueno, i els ramaders inclosos també, vull dir, també m'incloc dintre d'agricultor. I llavors, clar, que te fiquin unes solucions però que són més a llarg plaç que no a curt plaç, clar, aquí crec jo que la comarca podríem dir que està en risc perquè... Si ja som pocs els que quedem, si a més, com bé has dit tu, te fiquen les complicacions de o no arribes a una sèrie de compliments o el que sigui, després has de tornar a l'ajut, clar, és un problema i molt sever. Vull dir, hi ha gent que ha tingut, o sigui, hi ha agricultors que han tingut que buscar una segona feina perquè com que de la seva no han pogut treure rendiment, han tingut que buscar-se la feina per un altre costat. No sé jo si aquesta comarca ens podem permetre el luxe de que els nostres pagesos tinguin que fer aquestes coses, perquè, bueno, com he dit, és el nostre pa de cada dia, bàsicament.
Uh-huh. Ah, i parleu, per exemple, també del tema de la inserció, no? del jovent tant a la ramaderia com a l'agricultura. Se plantegen aquestes ajudes per ajudar, precisament, així ho diu el nom, però sovint el que fan és al contrari, no? Marina, el teu cas potser és una mica il·lustrador d'aquesta situació.
Sí, bueno, jo ja fa 4 anys que vaig començar amb tot això de la ramaderia. Amb aquests 4 anys no he demanat cap subvenció, és dir... Me les he mirat, he intentat assessorar-me bé, però inclús hasta els mateixos assessors dir-me que no agafi cap subvenció, perquè el que no pot ser és que te donin un ajut que a la llarga acaba sent, per dir-ho d'una manera més, te complica més la vida que no pas realment t'ajudi a iniciar res. Després, una altra cosa és que aquests ajuts estan basats per a gent que ja ve de ramader, o sigui, ja ve de pagès. És dir, si tu ja tens terres o tens una explotació de la teva família o el que sigui, llavors, a lo millor amb aquest ajut, tu pots intentar començar. Però començar des de zero amb això, no, perquè ni els tempos són acords amb el que tu pots arribar a fer, si no compleixes aquests tempos, has de tornar aquests diners, que és una quantitat que és complicada. Bueno, hi ha moltes coses al darrere que miris punt per punt, veus clarament que tu no pots agafar-la, aquesta subvenció. Llavors, bueno, jo crec que s'haurien de mirar moltes coses, perquè si en teoria ha de ser un ajut... no ho és, llavors, bueno, no sé.
I un altre tema, també encara relacionat amb la qüestió dels ramats, per exemple, de la ramaderia, no? Sovint parlem de que els incendis s'apaguen a l'hivern, que la ramaderia hi té molt a dir en aquest tema, però venim d'un estiu on a la comarca n'hem tingut 3 d'importants i falten ramats i no hi ha ajudes, precisament, perquè... i puguin haver més i això pugui facilitar que els boscos estiguin nets i que els incendis siguin més fàcils d'apagar.
Sí, bé, bueno, és el que dèiem abans. Els ajuts, si realment han de servir per ajudar, la gent normalment hi opta, perquè quan, si tu ho necessites ho agafes. Però està clar que, bueno, si tu presentes un projecte de l'Ajuntament i al cap del temps l'Ajuntament acaba dient que no poden sol·licitar l'ajut o bé perquè és un ajuntament petit o el que sigui, clar, aquí et dona a entendre que el millor que t'ajut no és tan ajut. Llavors, donat que som una comarca que mana més el bosc que qualsevol altra cosa, perquè estem rodejats per tot arreu, crec que aquí s'hauria de fer com un èmfasi especial, a més, no? Perquè si l'any passat vam tindre 3 incendis, per sort no van anar a molt, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, los pròxims que hi puguin haver-hi a lo millor no ens donen tanta opció i a lo millor les vinyes tampoc ho podran parar o a lo millor agafar un flanc que simplement si no hi ha conreus, no hi ha pastors que pasturin aquella zona, aquella zona cremarà segur. Llavors, clar, també el tema de fer les neteges del bosc a l'hivern, no? Que el bosc se neteja a l'hivern. Clar, si hi ha abans un pagès o una persona jubilada, tan sols que tingués un tros de terra, ell pues, agafava, no? Netejava la seva finca, els voltants de la seva finca, cremava totes les restes que es generaven durant tot l'any, i aquestes restes desapareixien. Llavors això deixa de ser combustible. Si el que fem és tallar arbres o que es trenquin arbres i deixem tota la resta vegetal a baix, crec per mi que pot ser bastant contraproduent. Llavors, clar, abans s'aprofitaven els boscos per la llenya de les cases, per fer mobles, per un munt de coses, i avui dia ja no, s'ha perdut tota aquesta cultura. Vull dir, avui dia preferim anar a comprar un moble de l'IKEA que està fet amb totes les sobres de fustes i de tot, i no volem la fusta de pipos perquè... No, jo encara m'ho pregunto ara, si vols dir la veritat. Vull dir, no ho sé, jo, a mi, de veritat, m'escalfa, me fa de vigues, vull dir, faig moltes coses i l'aprofito la llenya. Llavors, clar, si hi ha una persona així, no? Ja no pot demanar el permís per fer foc, ja no pot cremar totes aquestes restes queden allí, sumant-li de que cada vegada la gent gran ja no pot fer l'ús d'aquestes finques ni pot fer aquest manteniment de finques, llavors són finques que s'acaben perdent i s'acaben transformant en bosc. Vull dir, l'únic que generem és més matèria per al bosc perquè cremi i més bosc perquè també cremi. Llavors, bueno, jo, per mi, la meva manera de visibilitzar-ho, jo pasturo al Montsant ara, estic a la part d'Escaladell i la Morera, i jo per mi crec que a la muntanya del Montsant per lo menos hauríem de ser 8 pastors per poder arribar a cobrir tots els flancs de malícia, bosc i tot el que hi ha. Vull dir, crec que hauria de ser una feina que sobretot aquesta comarca hauria de remarcar moltíssim.
I ara ho apuntaves també, no? Si és complicat demanar un permís de foc, imagina't tota la paperassa que han de fer pagesos, agricultors, ramaders... Exacte. I qui sigui per poder fer la vostra feina al final.
Sí. Clar, si nosaltres ja per poder demanar permís per fer foc i ja hem d'anar a l'Ajuntament a demanar permís, no sé què, has de fer la DUN per poder fer foc.
Clar, això també és una cosa... És això, és un tema nou, però no. Per demanar un permís de foc has de fer una DUN.
Sí, vull dir, on s'has vist això, una persona que no et fa la DUN, que vol dir que té el seu terreny per fer el seu esbarjo o per fer la seva jubilació, per passar la jubilació, per el que sigui, com... Què representa que ha de fer aquesta persona? Ha de seguir fent la DUN? Vull dir, ha de fer una DUN nova? Clar, és com una miqueta contraproduent, trobo, i l'únic que fa és complicar més la feina.
I en aquesta línia, Marina, Helena, crec que és important destacar també les traves que suposa la legislació alimentària per a petits productors de, en el vostre cas, formatge. En el vostre cas concret, no, teniu... Heu de demanar permís per elaborar els diversos tipus de formatge.
Sí, al final la cosa és que, com si diguéssim, els tràmits administratius, no, de la legislació no diferència entre una gran empresa i una petita empresa. Llavors, clar, l'escala de valors és totalment diferent, la producció, el maneig de tot. I només partint d'aquesta base ja tindria d'haver-hi una altra branca. Al final ella us ho explicarà, al final tu vas a França i entres en una granja i te sorprens.
Marina, doncs t'escoltem.
Bueno, doncs al final, per exemple, quan anem a França, doncs què passa? Que trobem al medi rural, no? Una granja d'una família, que són 4, per exemple, doncs tenen les seves 10 cabres, una vaca, tenen gallines, tenen ànecs. Doncs al final, amb aquest model que tenen ells, què passa? Que tu pots vendre els teus ous, pots vendre llet, pots vendre aquesta llet transformada en formatge, pots fer mermelada de la fruita que tu tinguis i també vendre-la, no? I és com... entendre que encara que siguem petits, podem fer moltes coses i no tenim que fer 80 tonelades d'un tipus de formatge o 100 tonelades de mantega, no? Al final és entendre doncs, que tu, si realment pots viure de vendre 24 ous al mes, 3 pots de mermelada i 4 formatges, per què no es contempla aquesta opció? I es dona la possibilitat de fer una feina petita, polida i al final honesta, no? Que t'ompli molt el cor. No ho sé, és com donar-li una miqueta a la volta en aquest sistema que tenim de consum.
Mm-hmm. Però clar, això sobta, no? Vull dir, estàs parlant de França o d'Àustria, són països, vull dir, equiparables al nostre, no? I aquí tenim una legislació que per fer mató necessites un permís i per fer un formatge curant necessites un altre.
Clar, al final no estem dient que no existeixi un espai i unes normes que seguir, no estem parlant d'això, sinó de que li donem una visió diferent i que es pugui entendre que realment per fer un mató és que jo el podria fer al corral, no sé si m'explico, perquè al final tu jugues amb la temperatura, amb la frescura del propi producte, no? Bueno, al final també podríem dir, no, que a veure si algun dia la llei pogués contemplar una manera de treballar més polivalent, no? Ficant valor a no només un producte, sinó que una persona o una família és capaç de fer 10 productes, doncs que els fes amb, evidentment, uns permisos, no?, i unes instal·lacions i tot correcte com s'ha de fer, però que hi hagués una miqueta més de possibilitat de tindre un ventall que et permetés tocar més punts i fer més, bueno, al final una miqueta més de variació, i no només un formatge, un mató o un flan de mató.
Clar, això al final també ho hem d'amanir, no?, perquè al final és com tota una amanida, no?, en què cada vegada hi ha més productes que venen de fora i que o no compleixen la legislació que nosaltres tenim aquí i que vosaltres sí que heu de complir, o això, ja sigui en matèria sanitària, en matèria de sostenibilitat, en matèria de tot, no? Vull dir, si venen les taronges de Sud-àfrica, quan arriben aquí ja porten un grau de, una petjada de carboni important. Per tant,
clar, bueno, aquí també jo crec que hi ha un punt molt important que és la educació que tenim de la pròpia alimentació, no? Al final, realment, jo no sé quin grau de població sap la temporada de cada aliment i per què te'l mengen en aquest punt de l'any, no? Vull dir, al final és entendre que no podem menjar taronges tot l'any o que no podem menjar, depèn de quins tipus, durant tot l'any, perquè és que al final això anem contra natura i ens ho trobarem.
Sí, el punt important també és la traçabilitat dels productes, perquè aquí te demanen rigorosament una traçabilitat. Ara els pagesos, al final, els productors, els estan demanant pues, una sèrie de, no, d'encorsetaments, de productes que poden o no utilitzar, i els enreden, bueno, pues, és un enredo portar la traçabilitat de tots aquests productes, cosa que, per exemple, pues, a altres països no demanen. Llavors, clar, el cost de producció baixa moltíssim, sense tota aquesta feina de camp que hi ha al detrás.
I parlant de costos, no? Al vídeo surt el Christian, que és pastor a Capçanes, no? Que posa números, i a vegades potser amb els números la cosa és molt clara, no? Nosaltres anem al súper, comprem un cabrit 120 euros i el pagès o el ramader en qüestió ne rep 30.
Pues això ve, clar, quan tu vas a vendre el teu producte, un producte que l'has criat, l'has intentat cuidar, donar-li el millor de benestar possible, perquè recordem que som empreses petites, som productors petits, no som macroproduccions. Llavors ens dona més facilitat a l'hora de treballar amb els animals, de poder-los donar-los una atenció molt més, quasi m'atreviria a dir, està individualitzada, si depèn de la situació, saps? Clar, que veguis que tota la feina que tu generes i fas durant tot l'any, que a més tens una producció a l'any, vull dir, clar, això és com una collita, al fi i al cap, elles fan un par a l'any i d'allí és d'on tu, en teoria, has de treure els beneficis. Si, com bé deia la Marina, només t'enfoquen a poder vendre un sol producte, clar, tu en aquest producte intentes donar-li el màxim de valor que pots, no? Clar, si tu ja és un animal que pastura moltes hores al dia, en vez de piensos processats, los hi poses gra, los esquiles, los hi mires qualsevol tipus de malaltia que els hi surti, intentes sempre tindre'ls sans, portar-los bé i tot, que veguis que tota la teva feina queda com a banalitzada, perquè els que venen després a l'hora de fer la venda als supermercats o en altres llocs s'enduen tants diners i tu veus que només reps pues, com bé deia el Cristian, no el vídeo aquests 30 euros, i això és un cas real, vull dir, és real, real. Llavors, clar, què em penses, no? De dir, hosti, tota la meva feina, tot el que em fa pagar l'administració, perquè he de passar una sèrie de normatives, he de, cada vegada que porto una bèstia a l'escorxador, si no m'equivoco, em sembla que eren entre 7-8 papers, quasi, per portar una bèstia. Vull dir, imagina't, si fos una macrogranja que n'hagi de portar 200, han de tallar mig Amazones només pels papers. Uh-huh. Saps el que vull dir? Llavors, clar, que després veus que tota la teva feina i tot el teu esforç se'n va cap a uns altres, que són els que s'aprofiten, no? Perquè, clar, ells te venen, no?, amb el cuento de, no, jo te'l compro, te'l pago a tant, i si tu no ho vols així, no et preocupis, que d'on sigui ja me'l portaran, i més barat, segurament. Però llavors tornem a anar a lo de sempre, vull dir, estem pagant per productes que ni tenen la qualitat que han de tindre, que tenen uns processos de perquè s'han de conservar aquests productes, vull dir, clar, un producte que ve de l'Àfrica, el temps que tarda en arribar aquí, amb neveres, tots els productes que els hi fiquin, perquè clar, quan arribin aquí han de ser boniques les coses, perquè si no són boniques tampoc ho volen. Llavors, clar, és com tot una conseqüència de successos que el pagès o el productor simplement li porta a la deriva de la seva feina, i per això després hi ha molta gent que diu, hosti, és que clar, com m'he de ficar a pagès, no? Si me paguen aquests preus, o després, no?, me prohibeixen fer tants productes, o tinc tants problemes per generar un producte, no? Per això nosaltres creiem que la nostra feina, vull dir, la ramaderia i la pagesia amb petita productivitat són eines que, a part de la feina, del valor que donen al territori, és el valor que donem nosaltres a la nostra pròpia alimentació, bàsicament. Vull dir que sí que mirem molt els diners, però potser hauríem de mirar també una miqueta el que és la qualitat de l'aliment, saps? No tot és negatiu dintre del que cap, perquè sí que hi ha molta gent que confia en la nostra feina i creuen en la nostra feina, i si s'han de gastar, pues, 2 euros més o 3 euros més, pues se'ls gasten perquè saben que estan menjant algo de qualitat, fet aquí, amb uns processos i unes normatives que d'allò, clar, si tu després vas al Mercadona i trobes el meu cabrit a 120 euros i trobes un altre cabrit que te'l foten a 70, clar, la gent, jo també ho entenc, que tal com està la cosa tampoc hi ha, no hi ha pasta per comer.
Sí, correcte. Tot això que m'heu explicat surt més o menys explicat al vídeo, no? Però a banda, d'enguany també heu presentat un manifest on les coses, tot això que m'heu explicat, s'explica més detalladament, més concretament. I també plantegeu algunes propostes de millora, no? Com per exemple la creació d'una marca de garantia comarcal.
Bueno, doncs això, no? Fer una mica una organització per tal de recollir tots aquests productes, totes aquestes feines, no?, dintre d'un marc que algú, pues, ho gestionés i pogués validar, pues, mira, aquest producte és de Priorat, està fet de tal manera, de petita empresa, no?, com uns baròmetres, no?, al final per entrar dintre d'aquest sector. Perquè el que sí que tenim clar és que ens encanta la nostra feina i ens encanta produir i ens encanta el que fem, si no, no estaríem aquí amb tots els impediments que estem tenint.
Sí, bé, ja anem acabant, també, si us sembla, acabeu el manifest així: no volem likes ni copets a l'esquena, volem accions concretes i adaptades a la nostra escala, volem un Priorat viu.
Pues així, simplement. Està molt ben dit aquí ja.
Val, doncs, bueno, l'any passat que us vau fer virals, enguany també s'hi esteu fent, perquè en menys de 24 hores porteu més de 156.000 visualitzacions a l'Instagram.
Wow.
I més de 4.000 al YouTube. Per tant, esperem almenys, no?, que el missatge arribi, i que si l'any passat no va tindre prou força, doncs enguany aquesta força s'hi sumi una mica. Moltes gràcies una vegada més per acceptar la invitació de Ràdio Falset. Ja sabeu que aquests micros estan oberts per vosaltres sempre que vulgueu, perquè vingueu a dir la vostra i tot el que cregueu per tu. Merci i molta sort.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Merci.
Des del passat dilluns, Renfe ha recuperat el servei de regionals del sud entre Barcelona i Tarragona, després de la finalització de les obres del túnel de Roda de Barà, que han suposat que la circulació de trens estigués alterada durant mesos. Amb la recuperació del servei, però, Renfe també ha aprofitat per eliminar les dues parades que fins ara feien els trens a l'estació dels Guiamets, una en direcció Barcelona i l'altra cap a Saragossa. L'estació dels Guiamets va ser inaugurada el 8 d'abril de 1891 i durant anys va suposar un servei important per a la mobilitat del territori. De fet, durant la Guerra Civil va ser clau per a l'evacuació dels ferits que arribaven des del front de l'Ebre, ja que el túnel més proper a l'edifici acollia un dels trens hospital que va impulsar la sanitat republicana. Actualment, però, l'estació dels Guiamets, situada a 2 quilòmetres del poble, gairebé no tenia usuaris, ja que la majoria dels viatgers es desplaçaven a les estacions de municipis propers com Capçanes o Marçà-Falset. L'alcalde del municipi, Jordi Soldevila, explica en declaracions a Ràdio Falset que, tot i que entenen que amb els números d'usuaris a les mans era una decisió inevitable, els preocupa què passarà amb els edificis, ja que estan catalogats com a bé cultural d'interès local.
Des de l'Ajuntament ens arriba aquest enèsim avís de tancament de l'estació per part de l'operador, no serà el primer. Entenem que amb els números de passatgers i usuaris a les mans és la decisió que acabaran prenent, i des de l'Ajuntament el que més ens preocupa és el fet de que l'estació i un espai proper a l'estació són un becil, i a veure què pot passar una vegada es faci, si es fa efectiu aquest tancament, què passa amb aquesta zona i què podem fer-hi des del consistori.
Com dèiem a la portada, avui és 8 de març i molts municipis i institucions han organitzat actes per celebrar el Dia Internacional de la Dona. D'altres ja ho han fet al llarg de la setmana, com és el cas del Consell Comarcal del Priorat. I és que el vestíbul de la institució ha acollit l'exposició de l'Institut Català de les Dones Quin Temps Tenim. Aquesta mostra vol reflexionar sobre les dificultats de moltes dones per conciliar la seva vida laboral, personal i familiar i sobre com gestionar el temps per garantir el benestar de les persones. L'objectiu és explicar de què parlem quan ens referim als usos del temps, tot mostrant els diferents aspectes que hi tenen relació i el lloc central que ocupa en la cura de les persones. També en aquest sentit, ahir divendres va tenir lloc la lectura del manifest institucional i la descoberta del mural Conciliar al Priorat, 10 veus, 10 experiències, que recull el testimoni de 10 prioratines d'edats, professions i situacions familiars diferents sobre la seva experiència amb la conciliació i els usos del temps. L'objectiu del mural, que es podrà veure durant tot el cap de setmana a la façana del Consell Comarcal, és mostrar com la problemàtica de la conciliació també és present a comarques rurals com el Priorat. Encara en el marc del 8M, ahir va tenir lloc al local de la Creu Roja de Falset una jornada de debat sobre empoderament i sororitat, mentre que a la tarda la Biblioteca Salvador Estremifà va acollir el passi del documental Inspiradores, en homenatge a la pedagoga Francesca Bonmeson. Municipis com Bellmunt, El Molar, Els Guiamets, Ulldemolins o la Torre de Fontaubella, entre d'altres, també han organitzat actes al llarg d'aquest cap de setmana per commemorar el 8M. I encara sobre el 8 de març, explicar-vos que l'àrea de monuments i jaciments de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural també se suma a la celebració del Dia Internacional de les Dones amb el projecte Una veu pròpia, 8M, 8 monuments, en el qual reivindica 8 figures femenines vinculades a 8 monuments. El projecte consisteix en la instal·lació temporal d'un seguit de plafons que sintetitzen les vides de 8 dones vinculades a la història d'aquests monuments. El projecte, que va fer-se el 2024 per primer cop, continua amb la ferma voluntat de seguir recuperant i reivindicant més dones que, des de l'anonimat o des d'espais de poder, permeten construir un relat més complet de la història. I en aquest sentit, la cartoixa d'Escaladei homenatja la figura de la viticultora Assumpció Peira. Peira va combinar l'ensenyament amb la recuperació del priorat, modernitzant la viticultura i contribuint a la reobertura de l'escola d'Escaladei. La seva lluita per restaurar la cartoixa va culminar amb la seva adquisició per la Generalitat el 1990, tot i que ella va morir sense veure'n la restauració finalitzada. En altres monuments, la campanya retrà homenatge a Guillema de Montcada, al Reial Monestir de Santes Creus, a les bibliotecàries Justa Balló i Conxa Guarro, al Castell Monestir d'Escornalbou, o a la Reina Blanca d'Anjou, a la Canònica de Vilabertran, entre d'altres. Ulldemolins celebra aquest cap de setmana la 44a edició de la tradicional diada gastronòmica de la truita d'espinacs amb suc. L'alcalde del municipi, Sergi Méndez, destaca que ja ho tenen gairebé tot a punt per a la celebració de la festa més representativa d'Ulldemolins.
Ja està tot a punt per celebrar la 44a edició de la festa de la truita amb suc d'Ulldemolins, pendent també de les previsions meteorològiques, però sembla que tindrem un diumenge radiant i així amb totes les ganes i la voluntat perquè sigui una festa ben divertida i plena de gent de tot arreu.
Tot i que la jornada principal tindrà lloc demà, durant el dia d'avui ja s'han organitzat diverses activitats que, en bona part, estan relacionades amb la celebració del Dia Internacional de les Dones. A banda, però, també hi haurà un tast d'olis o un sopar popular.
Així, des de fa ja uns anys ampliem l'oferta a tot el cap de setmana i enguany, com a més ens coincideix amb el 8M, amb les celebracions del Dia Internacional de la Dona, doncs aprofitem també per relligar-ho tot amb la festivitat de la truita amb suc. I aquell dia doncs, podrem gaudir doncs, de la inauguració d'una exposició que tenim referent a temes feministes, precisament a la lectura del manifest i un vermut popular, i després al vespre podem gaudir també d'un monòleg de caire feminista també a càrrec d'una guanyadora d'un Premi Goya. Vull dir que no és poca cosa, la proposta és ben interessant i així també doncs, refermem el compromís que tenim com a municipi amb la causa feminista.
Amb tot, el plat fort de la festa arribarà el diumenge, que arrencarà de bon matí amb el tradicional esmorzar popular. A partir d'aquí, a la plaça del Loreto tindrà lloc la recepció de les cassoles de truita amb suc, la desena edició del Chef Junior i l'elaboració de la truita a càrrec dels guanyadors de l'edició anterior. A continuació, se celebrarà la votació popular a la millor decoració i el jurat emetrà el veredicte final.
Mantenim el format habitual de la festa, el que es va repetint pràcticament des de fa 10 anys en què vam canviar aquest format més a festa gastronòmica, no? On són realment els establiments i comerços del municipi i també productors i elaboradors del territori els que tenen el protagonisme. Tot i això, mantenim aquesta essència del concurs, no? És a dir, de la implicació i participació directa de la gent del poble per veure qui fa la truita millor decorada, no? És a dir, qui té aquesta creativitat i és capaç doncs, enginyar-se'ls per tenir doncs, una truita ben curiosa i, per altra banda, doncs, per continuar mantenint l'essència de la recepta d'aquestes truites fetes a casa, no? Trobant la més gustosa, no? la que té la millor truita d'Ulldemolins. Així que aquest format de concurs, de participació de tothom i després doncs, la possibilitat de poder degustar truites amb suc elaborades pels establiments i comerços del municipi, a més d'altres plats. Tindrem doncs, cargols, tindrem el corder d'Ulldemolins també a disposició, els embotits que s'elaboren al poble i els dolços també dels nostres establiments més emblemàtics.
Així mateix, la festa també tindrà espai per a la cultura popular. En aquest sentit, hi haurà una cercavila d'elements festius amb el gegantó Galderic, la Serpeta de la Febró, la Cucafera de Reus i el Ball de Valencians de Falset. La cercavila, a més, arrencarà davant l'Escola Montsant, que precisament aquest any celebra el seu centenari. I per aquest motiu, durant tot el diumenge hi haurà una jornada de portes obertes.
Cada any intentem buscar un petit motiu, no?, per celebrar, i aquest any no podia ser de cap altra manera aquest centenari de la nostra escola, de l'Escola Montsant, que és aquest motoret, no?, que genera vida i genera identitat a nivell d'Ulldemolins.
Per celebrar el centenari de l'escola, enguany el jurat d'honor que presidirà el concurs de truites serà l'equip de mestres de l'Escola Montsant. La Garbinada Pop de Falset ha donat a conèixer aquesta setmana els primers noms d'un cartell molt complet que vol portar a la capital del Priorat alguns dels artistes més rellevants de la música del nostre país. Així doncs, els primers noms que s'han confirmat són Calavento, en la única actuació prevista a les comarques de Tarragona d'aquesta formació, en un concert en el qual compartiran cartell amb Remei de Calafresca el proper 1 d'agost.
També tindrà lloc una sessió doble de música negra amb Dani Nelo, que arriba amb el seu projecte Los Saxofonistas Salvajes i Coco Jean and the Tonics. Amb tot, el concert inaugural de la Garbinada Pop anirà a càrrec del cantautor de Miravet, Eric Vinaixa, al Wine Bar de la cooperativa Falset Marçà el dia 26 de juliol. El músic presentarà, amb tota la seva banda, Les Mil Cares de la Nit, el seu setè disc, on reafirma el seu segell propi amb un viatge sonor que va del pop al rock, passant pel soul i la música clàssica. Ja de cara a la Festa Major, el grup Buós, acompanyat per Caipirinhes, actuarà el 8 d'agost en un concert en el que presentaran el seu nou disc, Sempre dempeus. El dia 15, Doctor Prats tornaran als escenaris amb nou disc, que fusiona els estils mediterranis amb tendències modernes, en el desè aniversari de la formació. La nit comptarà també amb les actuacions de la tarragonina Andrea Grau i els falsetans Primera Cita. La Biblioteca Salvador Estremifà ha presentat les activitats previstes per al mes de març. Així doncs, el proper dijous, dia 13, el Club de Lectura es trobarà per conversar al voltant de la novel·la Lliçons de Química, de Bonnie Garmus, que aborda la qüestió de la igualtat de gènere i la necessitat de ser un mateix. El llibre ha estat número 1 a les llistes de The New York Times i The Sunday Times i considerat el millor llibre de l'any també per The Guardian o el Washington Post. Per la seva banda, el Club de Lectura en Francès, que es reunirà el dia 29, girarà al voltant del llibre L'Amant, de Marguerite Duras, una narració autobiogràfica que explica la història d'amor entre un adolescent de 15 anys i un ric comerciant xinès de 26. Així mateix, la biblioteca acollirà la presentació, el dia 28, del llibre Orquídies de les Muntanyes de Prades, de Francisco Barrajón, Hilari Aragonès i Adela Mas. A més, durant aquest mes de març també tindrà lloc la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que se celebrarà el dia 21. Durant la jornada hi haurà un taller de creació i una lectura de poemes a micròfon obert. Finalment, el dia 14 hi haurà una sessió del joc pedagògic Memory Data i el dia 18 tindrà lloc la sortida per anar a veure l'òpera Nabucco de Giuseppe Verdi al Teatre Fortuny de Reus i per la qual cosa la biblioteca romandrà tancada. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Després de l'aturada de la Lliga en motiu del Carnaval, el Falset Esportiu, que és 14 amb 19 punts, reprendrà la competició avui a 6:45 al Camp del Riudoms. Els falsetans buscaran una victòria que els permeti allunyar-se de la zona baixa de la classificació. També el Porrera buscarà una victòria al Camp de la Selva, que li permeti abandonar l'últim lloc de la classificació. El partit es jugarà avui a les 6. En futbol sala, el Priorat Nord, líder indiscutible del seu grup de la primera divisió catalana amb 43 punts, visitarà demà a 6:45 la pista del quart classificat, l'Aula Esport de Reus. A segona, el Capçanes visita aquesta tarda a les 5 la pista del Vilanova d'Escornalbou, tot i que el plat fort del cap de setmana arribarà demà a les 12 amb el derbi entre els Guiamets i el Marroig. Els guiametans buscaran una victòria que els permeti capgirar la mala dinàmica de la temporada, mentre que els marroixans intentaran endur-se els 3 punts per seguir mirant cap amunt. En futbol sala femení, el Priorat Nord arrencarà avui a 6:45 la segona fase de la competició, rebent el Gandesa al pavelló municipal de Cornudella. I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana amb un temps tan variable que ens ha portat també algun plogim de poca importància i que aquest cap de setmana es presenta, sobretot avui dissabte, amb l'entrada d'una perturbació atlàntica que junta la
les aires de llevant provocaran una oral de pluges bastant important aquí a la nostra comarca, que cauran també quantitats d'aigua doncs, ja més apreciables o més importants després d'una doncs, setmana de plugims. La situació doncs, per avui dissabte i sobretot durant la propera nit del dissabte al diumenge, les pluges seran generalitzades, moderades, però doncs, d'una certa importància en quantitats ja més apreciables que no les que hem tingut fins ara. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1971, hi havia un temporal de neu a Madrid que va durar 3 dies i es van acumular més de 30 centímetres de neu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.